Ràdio Estel. Girona, 103.4. Per Nadal, Ràdio Estel.
Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola amics, què tal? Des de fa 15 dies que el full parroquial gaudeix d'un nou disseny. Avui en parlarem amb el seu director, en Carles Sánchez. Per altra banda, un dels senyals tradicionals de les festes de Nadal i Any Nou que tenim aquí a la volta de la cantonada, sociològicament parlant, és el de les felicitacions, que tant els particulars a nivell familiar i també d'amistats, com les empreses i les institucions, posen en pràctica quan s'acosten aquestes dates assenyalades. Avui parlarem de les felicitacions nadalenques i de la seva evolució amb el col·leccionista i periodista Xavier Romero. Benvinguts, comencem escoltant, com ja és habitual, el nostre bisbe Francesc.
La paraula del bisbe. Una reflexió setmanal del nostre bisbe, Monsenyor Francesc Pardo.
Benvolguts radioients. Tercer diumenge de temps d'Advent. Viure amb esperança. Durant l'Advent ens posem a la pell d'aquells profetes del poble d'Israel que esperaven i parlaven amb delè de la vinguda del Messies, l'alliberador, el Salvador. L'esperaven, en parlaven i l'anunciaven en situacions personals i socials sovint molt difícils, que precisament no convidaven a l'esperança a confiar que es complirien les promeses de Déu. Ho feien amb un llenguatge poètic com Isaïes, que encara avui ens impressiona. Recordeu allò de la pantera jaurà amb el cabrit, un nen jugarà sobre la cau de l'escorxó, posarà pau entre les nacions i apaivagarà tots els pobles, forjaran relles de les seves espases i fals de les seves llances. Cap nació s'entrenarà a fer la guerra, ningú no farà mal. Constato que avui moltes persones estan mancades d'esperança. Vivim en una societat necessitada d'esperança. Algun autor ha pogut dir que el segle XX ha resultat un immens cementiri d'esperances, i si no ho evitem, també pot ser veritat en el segle XXI. El papa Benet n'era molt conscient, i per això va escriure una carta que porta per nom Spes Salvi, salvats en l'esperança. Algunes mostres de desesperança. La vida de les persones es va fent cada dia més insensible i apagada. A poc ens va faltant entusiasme i empenta. La persona fa més o menys el que ha de fer, però la vida no l'omple. A més, es viuen molts fets tràgics a escala personal i col·lectiva que no aporten cap esperança. La persona viu satisfeta amb el que ha aconseguit, però no espera res ni d'ella mateixa, ni de la vida, ni dels altres. Es va tirant, sense cap més perspectiva. La persona està cansada. La vida es fa pesada i avorrida, i l'home o dona se senten angoixats pel pes de la vida. A poc hom es torna indiferent a tot i a tothom, i mandrós. La falta d'alegria. La persona no troba gust en res. Cada dia es veu més incapaç d'assaborir la bellesa, la bonesa, la riquesa de la vida. No és capaç de veure el costat positiu de l'existència. La tristesa i el mal humor es van arrapant en el cor. En altres moments, el que es constata és el buit. La persona es torna cada cop més frívola i superficial. Es resisteix a qualsevol esforç i sacrifici. La persona envelleix interiorment. Un altre rostre de la desesperança és no tenir cap finalitat o objectiu, no voler córrer cap risc i senzillament deixar-se portar per la vida. Déu s'ha convertit en el gran absent, però el silenci sobre Déu arrossega el silenci sobre el per què i cap on va la vida. El silenci sobre Déu arrossega el silenci sobre l'home. El silenci sobre Déu provoca que l'home, buscador de vida, felicitat i sentit, es fabriqui els seus déus. L'Advent ens estimula a l'esperança. Què I per què podem esperar? Potser no n'hi ha gaires motius o no els sabem descobrir. Què o qui podem esperar? L'Advent ens convida a esperar la manifestació o la vinguda de Jesucrist el Salvador a nosaltres i al nostre món, que, transformant i modelant la nostra vida, canvia radicalment les situacions de desamor, d'injustícia, de manca de sentit, d'egoisme, de violència, de por. Per què? Per què podem esperar? Doncs cal trobar el fonament en l'encarnació, mort i resurrecció de Jesucrist, i no tant en les nostres possibilitats humanes. Perquè Jesucrist ha compartit la nostra humanitat i ha vençut el pecat, el mal i la mort, és possible esperar. Alhora també podem confiar que ell fa possible que siguem portadors d'esperança en la nostra vida concreta. Ara bé, hem d'esperar lluitant i treballant per canviar la vida de les persones i dels pobles, fent nostres les imatges dels profetes. I ens hem d'ajudar a esperar junts, sostenint-nos, formant església, el poble de l'esperança. I fins la propera setmana, si a Déu plau.
Això és Església Viva, mitja hora de ràdio amb l'actualitat de la nostra diòcesi.
Anem a escoltar el punt de vista que ens porta cada mes en Carles Ros. Benvingut, Carles.
Benvinguts i bon Nadal.
Bon Nadal, quan vulguis.
L'any que s'acaba ha tingut dos grans esdeveniments en l'Església Catòlica. Per una banda, l'any de la fe, i per altra, la renúncia del papa Benet i l'elecció del nou papa Francesc. Que la successió de Benet a Francesc s'hagi fet en l'any de la fe fa pensar, com també ho fa pensar que l'encíclica sobre la fe sigui de fet obra dels dos papes. Walter Kasper, a la seva entrevista publicada a Catalunya Cristiana el 27 d'octubre, afirmava que el caràcter dels papes canvia, però l'Església fundada per Jesucrist perdura. Cadascú contribueix amb un estil o accent propi, però no es contraposen, sinó que són complementaris. El papa Benet ha fet una gran aportació a nivell magisterial, ha estat un papa molt valorat per als intel·lectuals, creients i no creients, i ha convençut a molts que la doctrina catòlica detecta bé on estan les arrels dels problemes del nostre temps i que aporta les veritables solucions. Francesc és un papa amb una gran espontaneïtat, que connecta molt bé amb amplis sectors de la societat, que té un especial carisma per guanyar-se el cor de persones allunyades de l'Església. El papa Francesc insisteix en que, abans que parlar de normes morals, cal anunciar als homes i dones del nostre temps la bona nova de Jesucrist, que es pot resumir en el verset de l'Evangeli de Joan que diu: «Déu ha estimat tant el món que ha donat el seu fill únic perquè no es perdi cap dels qui creuen en ell, sinó que tinguin vida eterna». Aquests dies de Nadal podem sentir especialment en els nostres cors aquesta bona nova. Bon Nadal i bon any nou.
Això és Església Viva, mitja hora de ràdio amb l'actualitat de la nostra diòcesi.
El 20 d'abril de 1919 va sortir el primer número de la Fulla Dominical de la Diòcesi de Girona. Va ser una iniciativa privada de l'editorial Gerundense. Va ser després de comprovar com les parròquies de la Diòcesi de Girona anaven fent el seu propi full a partir de publicacions alienes a la Diòcesi de Girona que s'editaven principalment a Barcelona o a Vic. Aquestes publicacions oferien uns textos comuns i deixaven la darrera pàgina lliure perquè aquelles parròquies que ho desitgessin i poguessin posar les seves pròpies notícies i activitats. El 30 de novembre de 1924, i coincidint amb el primer diumenge d'Advent, naixia el full parroquial diocesà institucional, amb el nom de Fulla Parroquial del Bisbat de Girona, guardant les mateixes característiques que l'anterior. Avui volem parlar amb el director del full parroquial actual perquè, com hauran comprovat els nostres oïdors, el full parroquial gaudeix des de fa 15 dies un nou disseny, un disseny que no es canviava des de feia 10 anys. Benvingut, Carles Sánchez.
Gràcies per convidar-me.
Quan es canvia alguna cosa és per alguna cosa. Què es pretén amb aquest nou full?
Bé, amb aquest nou full, d'entrada, es pretén que entri d'alguna manera més pels ulls. Avui en dia tots sabem que tot entra pels ulls. Tots sabem que quan anem a fer l'esmorzar mig matí a una cafeteria i agafem la premsa o una revista o un diari, passem les fulles i ens quedem allà on alguna cosa ens entra més pels ulls. La fotografia, el color, la lletra, el text, el que sigui. Per tant, hem intentat que d'entrada el color sigui més fort, es juga més en colors, i després, per altra banda, que la lletra sigui més esponjosa, que no hi hagi lletra tan petita que dificulta la lectura. Això d'entrada. També s'ha canviat algunes coses de continguts, que si vols passem a comentar,
sí, sí.
Que és important en quan, per exemple, la pàgina tercera. Podem passar totes les pàgines, però començant per la tercera, que és la d'actualitat. Habitualment agafàvem un tema d'actualitat i aquest tema es feia un article parlant d'aquesta actualitat. Però un article no deixen de ser moltes paraules, potser, sense un protagonista, i ens veiem obligats a vegades una lletra massa petita. No? I aleshores hem pensat que aquesta actualitat, avui en dia, la gent, per desgràcia o no, però és com és, no llegeix tant. És a dir, quan te trobes amb una pàgina plena de lletra, fa mandra de llegir. No entro si això és positiu o és negatiu, però és el que és. I, per tant, vàrem pensar que seria bo presentar l'actualitat a través dels protagonistes, amb una petita entrevista cada setmana. Per tant, aquesta actualitat es converteix en que cada setmana hi haurà una entrevista amb un protagonista de la notícia de la setmana, però tot que entri molt pels ulls. Sempre acompanyat també amb una fotografia del protagonista i amb una altra fotografia del tema que es tracti. Per tant, això en quant a la tercera pàgina. Ja varia molt el tema de la presentació de l'actualitat. La quarta, que és on havia un resum de notícies amb fotografies de l'actualitat diocesana, doncs, i a baix hi havia un petit espai dedicat a l'agenda, als actes que s'anunciaven de cara al futur, s'ha canviat completament, s'ha fet a la inversa. Les notícies ara ocupen una part petita a baix, on destaquem una notícia. Per què fem això? Doncs perquè a vegades sortien 3 o 4 notícies, totes amb la seva fotografia corresponent, fotografies molt petites, perquè no havia lloc per més espai, però, esclar, notícies que potser havien passat aquells actes feia 3 setmanes. I, per tant, la gent avui en dia s'informa de moltes maneres, a través de la pàgina web, si volen, a través de molts mitjans. Per tant, una notícia que fa 3 setmanes que ha passat, ja no sabem si és tan important posar-la. Per tant, posarem aquella sí que cal destacar, amb 4 ratlles explicant el contingut de la notícia, però donem molt més espai a l'agenda dels actes futurs, que és el que la gent vol saber. Què passarà la setmana que ve? A quins actes pot anar la setmana que ve? A quin curs pot inscriure la seva participació? Quin comunicat és aquell que s'ha de donar a conèixer perquè és interessant com a informació? És a dir, es dona molta més importància al que ha de venir més que el que ha passat. I després, a la quarta pàgina teníem el santoral com abans, però que ara s'ha duplicat en quant informatiu perquè posem el santoral i les lectures de cada dia. Un apartat que abans sortia a la pàgina 2 i que ara a la pàgina 2 també l'han canviada. I per tant, la pàgina 2, a part de tenir les lectures de la setmana litúrgiques, primera lectura, segona i l'evangèlic, això és bàsic, tenim també un espai que posa preguem amb els salms. I el comentari de l'evangèlic, que abans era molt extens, ara fem simplement una petita reflexió que diguem guspires d'evangeli per situar la gent amb un petit pensament en l'evangeli del dia. I la primera pàgina, doncs, és la carta del bisbe i el que és important és la capçalera del full, que destaquem més el full. El parroquial també surt, perquè és la capçalera, la marca d'identitat, però surt com no tan rellevant, perquè pensem que la gent, quan parla, no diu «dóna'm el full parroquial», diuen «dóna'm el full». I, per tant, el full és la marca que ens interessa ressaltar.
Hem de dir que la carta del nostre bisbe francès, que surt en el full parroquial, és la que ens llegeix aquí a Església Viva.
Sí, Jo sí, al moment només volia afegir una cosa molt breu, és que la primera pàgina està el codi QR que apareix a baix de la pàgina, que els que tenen mòbils moderns per entendre'ns poden capturar aquest codi QR i els envia a la pàgina web del Bisbat. Per tant, amplien tota la informació a través del web del Bisbat.
Doncs molt bé, gràcies, Carles Sánchez, director del Full Parroquial, i felicitats per aquest nou disseny.
Moltes gràcies.
Bon Nadal i feliç any nou per tothom que escolta aquest programa Església Viva.
Esteu escoltant Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi.
Els aires nadalencs que tenim ja aquí en el nostre programa Església Viva. Avui parlarem de col·leccionisme nadalenc, també de les postals, i ho farem amb el periodista i col·leccionista Xavier Romero. Benvingut, Xavier, com estàs?
Bon dia, gràcies, Àngel.
En Xavier Romero, bé, el podeu seguir durant molts d'anys, des dels anys 80, en la seva crònica setmanal en el dominical del Diari de Girona.
Sí.
És una persona experta en el tema, molts et coneixen i et segueixen.
Ja fa 31 anys que cada diumenge hi ha aquesta secció de col·leccionisme en general, no només filatèlia, sinó moltes altres branques del col·leccionisme que en diem popular, que és aquell assequible i a l'abast de tothom.
Molt bé, Xavier. Bé, moltes persones ja a l'ordinador, esclar, tot ha canviat molt, estan rebent felicitacions nadalenques, ara s'envia una felicitació a tothom, a través de la còpia oculta del CFO, que es diu, sí. I tu envies un correu amb una imatge, quatre parauletes i tothom ho rep. Però penso que parlem un moment dels orígens, no? Sobretot de les postals nadalenques, Xavier, això ha baixat molt, eh?
Sí, ja ho dius bé, o sigui, en els darrers temps, per la qüestió aquesta de la informàtica, de la telemàtica, s'hi ha anat perdent el sa hàbit i entranyable de felicitar, de puny i lletra, d'enviar doncs les Nadales i les felicitacions als familiars, als amics. Aleshores, per correus, el mes de desembre, concretament aquestes dates, era l'agost. Feien a l'agost perquè era quan més tràfic postal hi havia. Això, dissortadament, ja ho podem comprovar, en els darrers anys hi ha anat a menys, i queda la cosa més freda, diria, de felicitar pues, mitjançant l'ordinador o el telèfon, tot i que sigui més ràpid i més directe, però on hi hagi una felicitació, ja dic, de puny i lletra. És una cosa que tens el paper, la felicitació, la targeta tangible que la pots guardar i repassar sempre que vulguis.
En Pedro Salinas, que se'l coneix molt per la poesia, però que també ha fet algun llibre, em va escriure en un molt interessant que es deia La Defensa, i d'entre altres coses defensava la carta postal, però imagina't, això era el principi del segle XX, que defensava la carta postal perquè tenia por que el telègraf, que acabava de sortir, suplís, reemplacés la carta.
La carta, sí.
Imagina't, han passat 100 anys i resulta que no és el telègraf ni el telèfon, sinó que ha sigut el correu electrònic.
Mai no morirà, perquè el correu postal, si més no per als enviaments físics, per enviar objectes, sempre tindrà doncs una utilitat, perquè hi ha coses que ara per ara, per les zones, no hi poden viatjar.
Doncs el Pedro Salinas deia que una carta escrita a puny, no? Sabia si aquella persona estava trista, si estava contenta, sabies l'estat de la persona.
Sí.
Per tant, podem recomanar, ara que falten 10 dies per celebrar el Nadal, que la gent vagi a comprar una postal, que triï la postal, que triï fins i tot el segell, que ha sortit un segell, dos segells especials de Nadal.
És la sèrie nadalenca que el correu, bueno, pràcticament de tot el món, doncs emet, en aquest cas són dos facials, un d'ells de motiu religiós, que és l'oli La Virgen de la Leche, del famós pintor Alonso Cano, i després l'altre celler ja és una mica més profà, més costum, que és un rellotge anunciant l'any nou. Mm. Doncs el que dius, recomanaríem de que a qualsevol quiosc o llibreria, fins i tot a correus, en trobaran de felicitacions, i seria, doncs, ja dic, una ocasió per donar, doncs, una alegria al corresponsal, tant si és un amic com un familiar, perquè, en fi, malauradament, com hem dit abans, s'hi ha anat perdent, i el correu que rebem, pues, pràcticament són publicitats, factures i coses dels bancs i poca cosa més.
Abans hi havia les dècimes, o sigui, a part de les felicitacions gremials, que no n'hem parlat, que hi havia, doncs, la felicitació del carter, del faroler...
Sí, eren les felicitacions dels antics oficis,
dels antics oficis,
molts d'ells ja desapareguts. Les felicitacions més conegudes, més corrents, eren la del carter, perquè era un servidor públic que pràcticament cada dia hi passava per les cases, no? La del carter, la del vigilant, la del sereno, l'escombriaire i pràcticament tots els oficis.
Com funcionava això? El carter ho portava a la casa i la casa li donava un diner, un aguinaldo?
Sí, uns dies abans de Nadal, doncs aquests servidors públics, els seus clients, entre cometes, no?, a l'usuari de tot l'any, deixaven aquesta targeta, que eren molt maques, perquè hi havia una il·lustració alegòrica de l'ofici corresponent, i per darrere normalment hi havia un petit vers, també al·lusiu al tema, no?, a cada ofici. Deixaven aquesta targeta i la gent, doncs, donava, doncs, alguna cosa, eh?
També hi havia la de l'escolar, el del monaguillo.
També, també. Hem vist... El monaguillo i les corals, també, de les esglésies, de les catedrals, pràcticament tots els oficis, el farolero, coses, pues, que avui dia ja...
El guàrdia urbano.
El guàrdia urbano, sí, el guàrdia urbano, que tant rebien els aguinaldos en espècie, com eren més que res en espècie, en diners no se solia donar, però bueno, aquell funcionari o aquest treballador públic ben content, perquè bueno, tampoc és el que guanyaven, i també se'n refiaven una mica d'aquesta atenció per part de la gent.
Això que deia abans de les dècimes, abans era tradició que el nen, el net o la neta, sí, anés a casa de la seva àvia amb una dècima, no? Sí. Explica'ns què eren les dècimes.
Una dècima és una cosa molt curiosa, perquè no és gaire coneguda, perquè ja ens hi hauríem de remuntar a principis de l'altre segle passat, fa 100 anys, més o menys. Les dècimes eren com un díptic, molt maco, troquelat, amb afegits ornamentals, es compraven, pues, a les llibreries o en els col·legis, i els mateixos mestres orientaven els nens i les nenes a escriure aquella dedicatòria, que és curiós, però la majoria d'elles eren adreçades als avis. Als avis, perquè en aquelles èpoques sembla que eren majoritàriament els padrins de la mainada, els avis. Aleshores, quan els nens eren petits, que no sabien gaire d'escriure, el mateix professor hi escrivia, no?, aquestes dedicatòries. Ja dic, són uns dítics molt macos, són unes peces de museu, podríem dir-ne, perquè no se'n troben ni en el comerç, i varen ser molt populars aquí a Girona, per això es diuen dècimes gironines, perquè en altres demarcacions del país pràcticament són desconegudes. Mm.
Doncs hem parlat amb en Xavier Romero, que és de Cassà de la Selva. Des d'aquí saludem els amics que ens escolten a Cassà, que en són molts, que escolten aquest programa, i que és periodista que tracta el tema de la col·lecció, del col·leccionisme en general, i que cada diumenge té la seva columna al Diari de Girona. Xavier, recomanem això sobretot a 10 dies pel Nadal, que no enviïn correus electrònics, sinó que enviïn una carta postal, una felicitació, que la triïn, que almenys pensaran en la persona estimada.
Sí, sí, en trobaran, no hi ha cap excusa, qui tingui intenció o interès en fer-se d'una targeta, ja dic, llibreries, quioscos, correus, perquè
els
correus,
estan, sí,
correus, doncs, posa a l'abast de la gent les de l'UNICEF, que també és una manera de col·laborar amb aquell organisme internacional de, en fi, dedicat a la infantesa.
I grans superfícies.
També, però és molt important que ho facin, no és pas la molèstia que tindran, i és una cosa que es quedarà guardada per tota la vida. Per això els col·leccionistes, al cap de tants anys, anem recuperant aquests documents que ens serveixen de molta, en fi, ens dona molta informació, i són temes entranyables.
Gràcies, Xavier Romero, que vagi molt bé.
Merci.
Bon Nadal,
Gràcies, igualment, Àngel. Bon dia.
Església Viva, Agenda i actualitat a la diòcesi de Girona.
Maria Gai Tibau, fundadora de l'Institut de Religioses Sant Josep de Girona, ha rebut recentment el reconeixement del Papa Francesc amb el títol de Venerable. Aquest és un pas important per al procés de canonització d'aquesta dona nascuda a Llagostera i que va morir l'any 1884. El proper pas serà aconseguir que Maria Gai pugui arribar a ser beata. Per això serà necessari un primer miracle. Felicitem des d'aquí a l'Institut de Religioses Maria Gai de Girona per el reconeixement de la seva fundadora. Anem a fer un repàs ara a les activitats previstes a la diòcesi de Girona per als propers dies. Aquest diumenge mateix, dia 15, aplec de la Mare de Déu de l'Esperança de la Canya, a les 12 missa, ofrena floral i cant dels goigs, en finalitzar audició de sardanes. Dijous que ve, dia 19, pregària per les vocacions a les 7 de la tarda a l'església del Mercadal de Girona. Divendres que ve, dia 20, arriba la llum de la pau de Betlem a Girona, a 8:15 del vespre a la plaça de Sant Feliu de Girona. En cas de pluja, es farà dins de la basílica. També divendres que ve, concert de l'Escolania de Montserrat a les 9 del vespre a l'Auditori de Girona, sala Xavier Montsalvatge. Divendres que ve, també a la parròquia de Sant Romà de Lloret de Mar, concert benèfic per a la restauració de l'orgue antic, a 9:15 de la nit, a càrrec del grup Gospel Viu, donatiu 10 euros. Dissabte que ve, dia 21, festa de la dedicació del nou altar de l'església de l'antic monestir de Sant Joan les Fonts, presidida pel nostre bisbe Francesc, a les 6 de la tarda. I també dissabte que ve, dia 9, vespre solemnes al monestir de Sant Daniel de Girona a les 7 de la tarda. Acabem aquest noticiari amb una recomanació. Us convidem a veure el pessebre de l'escola Belllloc de Girona que s'exposa a la Fontana d'Or de Girona en el Caixa Fòrum del carrer Ciutadans fins al Dia de Reis. Es representen diferents edificis, muntanyes i altres motius geogràfics de les comarques gironines d'una manera molt acertada i amb accent nadalenc. El pessebre de l'Escola Belllloc de Girona, recordem que el podeu veure a la Fontana d'Or, al Caixa Fòrum, al carrer Ciutadans de Girona, fins al Dia de Reis.
Esteu escoltant Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi.
Anem tot seguit, abans d'acabar el programa, a escoltar quin és el significat de l'Evangeli. Per aquest diumenge, dia 15 de desembre, ho farem amb mossèn Joan Baborés, que és rector de la Basílica de Sant Feliu de Girona, que, per cert, avui, aquest diumenge, concretament, si van doncs, a la celebració litúrgica a la Basílica de Sant Feliu, veuran a mossèn Joan Baborés amb una casulla de color salmó. Ah, no? Per què no?
Perquè a Sant Feliu no en tenim, però si anem a la catedral, sí.
Ah, molt bé.
Allà anirem morats perquè no la tenim, aquesta. O sigui que
la
si
salmó no la teniu, a
no.
Sant Feliu.
Però encara, la encara sí. No, la catedral sí.
Val, doncs.
Bé, això és una particularitat d'aquest tercer diumenge d'Advent que ve a ser marcar el mig camí doncs, de la preparació del Nadal i que per això el morat, doncs, podríem dir, se simplifica o se suavitza amb aquest color rosat.
Molt bé. Rosat o salmó? Jo diré més a salmó.
Sí, però el nom litúrgic autèntic és rosat.
Si em permet la broma, si sembla molt amb una antiga segona equipació que tenia el Barcelona fa 3 anys. El Barça portava un color semblant.
Molt bé, els símbols futbolístics ja saps que no són el meu fort, però bueno, en fi.
Molt bé.
Doncs molt bé.
Quan vulgui, mossèn Joan.
Tercer diumenge, que és el tercer del diumenge de l'alegria, Gaudete, perquè sonen el cant d'entrada, si es canta el que toca, això, alegreu-vos sempre en el Senyor, repeteixo, alegreu-vos, perquè el Senyor és a prop, són paraules de l'apòstol Sant Pau. En aquest diumenge nosaltres escoltem aquest evangeli, que és precisament una preparació també ja de la vinguda de Jesús, presentant-nos el precursor, Joan el Baptista, aquest que pregunta precisament, li fan preguntar, sou vos el que ha de venir o anem d'esperar un altre, a Jesús. I Jesús, evidentment, es mostra com el Messies que ha de venir, perquè ell és el que ha estat enviat pel Pare doncs, per complir aquesta voluntat de Déu i salvar la humanitat, allò que després ressonarà la nit de Nadal, no? Avui, doncs, us anuncio una gran alegria, perquè ha nascut un Salvador, un Salvador que ho serà per tot el poble. Nosaltres l'esperem, aquest Salvador, esperem aquesta salvació, i per tant, l'espera del Messies, l'espera del retorn del Senyor de l'Advent, també es converteix ja en aquesta espera d'aquest Nadal, que un any més doncs, ens ajudarà a viure la presència del Senyor enmig de nosaltres, allò que ja anunciaven els profetes, Déu és amb nosaltres, l'Emmanuel. que la nostra pregària d'aquests diumenges i d'avui en concret, amb plens d'alegria, sigui: veniu, Senyor Jesús.
I fins aquí Església Viva. Aquesta ha estat una producció del Departament d'Audiovisuals del Bisbat de Girona. Salutacions d'Àngel Rodríguez. Fins la setmana que ve. Que sigueu feliços.